Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8.33, 15.33 a la remissió és el moment del comentari d'actualitat. Avui amb n'Andreu Ferrer, que bé, ens farà un repàs de les notícies d'agost i després, com sempre, comentarem doncs, un fragment d'en Josep Maria Joan Mari Cardona. Bon dia, Andreu, com estàs?
Bon dia, Jamila, bon dia, oients.
Per començar, volies comentar alguna de les notícies que s'han produït últimament aquí a la nostra illa. És veritat que agost ha començat doncs, bastant intens, no? Amb molts successos, sobretot, no?
A veure, jo penso, després d'un mes de juliol que semblava com a tranquil, que molta de gent deia que no hi havia massa gent, que no sé què, bueno, han passat les festes d'estiu, han passat bé, com sempre. Bueno, algunes festes d'estiu queden ses d'aquests dies ara propers. Però hem arribat a agost i la cosa pues, s'ha disparat. Vull dir, tenim aquesta setmana passada, hi ha una notícia que surt en els mitjans de comunicació que el Consell ha clausurat un local perquè es dedicaven a una activitat de discoteca no autoritzada, cobrant entrada. En fi, tot això d'aquí se n'ha parlat molt per les xarxes socials.
Per cert, ja ha obert, el local?
Ja, per les notícies que vaig veure ahir vaig pensar que obriria aviat. Bueno, bé, veurem com es comporten. A veure, no molt lluny d'aquell, també n'hi ha algun altre que també fa de Beach Club.
I una mica més lluny, més, no?
I una mica més lluny, més i més. I a veure, el darrer dia que vaig venir estàvem parlant de la mà i parlàvem de lo del parc natural, bueno, pues en terra el parc natural també el tenim bastant abandonat. Vull dir, si una altra notícia que ha sortit són les 85 fondejos il·legals de l'estany del peix,
sí.
Una cosa també dins un parc natural, que se n'està parlant fa anys i anys, i arriba l'estiu, jo, sincerament, fa uns dies hi vaig fer una fotografia un matí, que anava per allí caminant, i vaig dir, si això és una manera de gestionar un parc natural, que venga Déu i ho vegi, no sé... No sé, la civilització més, diguem, més agressiva, més salvatge, per dir-ho d'alguna manera, a com es pot comportar, perquè, bueno, una quantitat de barquetes i de llenxes impressionant. El dia 8 d'agost, des de casa, que en línia recta segurament estic a més de 5 quilòmetres i més de 6, vaig sentir com uns trons, com si d'uns de focs d'artifici, i vaig pensar, ostres, no pot ser que tan aviat estiguen disparant el castell de focs d'Eivissa, que era el dia de Sant Siriac, per això me'n record quin dia va ser, perquè es sent molt, molt bé.
Ja.
No, i vaig sortir fora de casa i vaig veure que era de casa en direcció a l'escaló.
Va ser bé, un restaurant, en aquest cas.
En aquest cas va ser un restaurant, sí, que per les notícies que circulen pel carrer diuen que dos anys després la va tornar a liar, no sé exactament amb quin aspecte. I ahir veig en el diari que diuen que Medi Ambient estudiarà lo de aquest fet dels focs d'artifici fins en a quin punt era una activitat il·legal, si és sancionable, si no sé què. A veure, si en el disseminat de Formentera, en ple mes d'agost, quan no es pot fer foc, quan un pagès no pot cremar restes d'una poda, com es pugui disparar un castell de focs artificials, em sembla que anem malament.
A veure, és que clar, el que va passar és que era un divendres a la nit, es va personar la policia local, que no és, diguem, del tot competent en aquestes qüestions, li van ensenyar un permís de la Guàrdia Civil. Bé, això, segons el que ens han contat fonts oficials, però, clar, van rebre un permís de la... i no els compet a ells valorar si això és legal, si no és legal, perquè no és la seva competència. La competència és de Medi Ambient del govern de les Illes Balears, que és qui ha d'estudiar el cas en aquest sentit. I per això valorarà, però, clar, jo entenc que el Consell haurà passat tota la informació al govern balear i el govern balear prendrà alguna mesura al respecte. Però, clar, això du un procés, no? Que un divendres a la nit, òbviament, doncs, fins al dilluns no pots saber, no?
Val.
ells també es guarden una mica per dir...
Totalment, totalment
d'acord. No poden dir, es sancionarà, perquè l'han de mirar, han de veure que...
Totalment d'acord, fins aquí. Ara, jo ho portaria una passa més enllà.
Ja.
És a dir, quan a Formentera, un lloc que pretenem vendre tranquil·litat i que, que jo sé que hi ha determinats cercles que estan parlant de que Formentera falta oci, també existeix això, però Formentera, un lloc que venem tranquil·litat, venem platges, venem parc natural, que a Formentera mos trobem en ple estiu amb un local que n'hi ha més, que està cobrant entrada, que està fent una activitat que no és legal, que mos trobem un restaurant que està fent focs artificials una nit, em sembla que no hem entès el que és Formentera.
En això, doncs sí, i a més, és veritat que xocaria, no?, que amb un permís també del govern balear es pogués fer una cosa així. Jo no sé si... Perquè, clar, és veritat que, ostres, ja crec que al maig ja no es poden fer torrades a Camarots o ja com que es va molt alerta amb això dels sí. incendis, sobretot com està Espanya ara. A veure, jo entenc que és perillós i fins i tot han arribat a llevar a les festes d'estiu de Sant Francesc. Abans es feien focs i ara ja no es fan. No sé si té a veure amb això.
Sí, fa anys que no es fan focs i és precisament per això.
Clar, en ple Sant Francesc.
Per risc d'incendi. Sí.
I amb bombers i tot.
Sí. Jo el que vull dir és que em sembla que aquest tipus d'indústries es miren Formentera com una caixa registradora. Quan aquesta caixa registradora no em doni el fruit que jo aspirc, doncs m'aniré a un altre costat. Però aquí hi ha gent que vivim aquí des de tota la vida, que no tenim intencions ni mitjans, segurament, per anar-me en aquest altre costat. I, sincerament, una persona que ve a Formentera i que necessita fer una festa perquè ha fet un casament o perquè un no sé què, necessita que es dispari un castell de focs artificials, em dóna la impressió de que no ha entès què és Formentera. Hauria d'anar a buscar un altre tipus d'ambient. L'altre dia em contaven d'un senyor que és un dels propietaris d'una multinacional, o si més no d'una empresa nacional molt arrelada i amb molta d'implantació avui en dia, que ha comprat dues o tres cases vecines per ell i per tota la seva família i que s'ha presentat aquí amb un cotxe que resulta que no passa pel camí d'accés a sa casa. Val. Em dóna la impressió de que aquest senyor ha comprat a Formentera perquè econòmicament s'ho pot permetre, perquè ha sentit a parlar de Formentera i li dóna la impressió de que, bo, com està de moda, doncs jo també compraré, però que en realitat no sap on ha arribat.
Andreu, molts cops es diu aquesta frase de és que si quan venen els migrants s'han d'integrar i s'han d'adaptar als nostres costums. I després, de vegades, veiem això, no? Com que al turisme no li demanem el mateix.
Dóna la impressió, i ara es veu més que mai, que el turisme li permetem tot.
I no cal que respectin les nostres normes?
Començàrem amb un turisme... Clar, quan va començar el turisme, allò va ser un manà, que va ploure, perquè aquí no hi havia feina. No sé si és perquè aquest caràcter nostre illenc és molt, diguem-ne, reservat, poc amic de parlar massa fort. I se'ls hi va permetent, i arriba un moment pues, que mos capgiraran totalment.
Sí, bé, és una dinàmica també que està passant, una mica ha passat a tot arreu, no? Els llocs turístics, diguem que cada vegada estan més i més enfocats en les necessitats turístiques i menys enfocats en les necessitats de les persones que hi viuen, també perquè, clar, estem en una societat, desgraciadament, que el que mou socialment la gent i tot és l'economia i el capital, i bé, això també comporta, no?, que no hi hagi, doncs, aquest enfocament més centrat en les persones de vegades. No ho sé, què penses tu al respecte?
A veure... Tenim un exemple molt prop d'aquí. Tenim l'exemple d'Eivissa. Des que a vegades ens volem diferenciar molt, però a vegades també li volem copiar. I no ens oblidem que al final es formentarés en el segle XVIII, venguérem tots d'Eivissa. Que jo també he vist aquests dies, per un costat, fa uns dies es presenta un llibre d'en Joan Lluís Ferrer que diu Eivissa massificada.
Sí. Val?
La presentació va ser un èxit, la gent, la sala estava plena. I el dia de Santa Maria, quan l'Ajuntament d'Eivissa dona la seva medalla d'or d'enguany, que la dona un músic, en Miquel Àngel Roig Francolí, el discurs d'agraïment de Miquel Àngel Roig Francolí, tot i que parla d'ell, de com va arribar a estudiar, de com ha anat als Estats Units, de com ve cada any a Eivissa, la gran part del seu discurs d'agraïment de medalla és reflexionant i preguntant-se per què s'ha permès que Eivissa arribi fins on ha arribat. I a mi em crida l'atenció.
És curiós també com quan surten notícies de Formentera respecte a temes mediambientals o aquest tipus de qüestions que estem comentant ara, es poden llegir molts documentaris de gent d'Eivissa que posa tipus a vosaltres encara us podeu salvar, esteu a temps. Nosaltres ja fa temps que no podem salvar-nos, però vosaltres sí.
Sí.
Comentaris així, em fa gràcia perquè dic, ostres...
Clar, jo he comptat aquests dos, diguem, fets. Si després mires a tots els comentaris que hi ha darrere, bueno...
Sí, efectivament. I d'altra banda, més temes mediambientals. Per exemple, doncs aquesta fuga que hi va haver a l'emissari, no sap si és una fuga a l'emissari submarí, es veu que hi va haver una fuga a l'emissari terrestre, Abacua ho ha solucionat, però també aquestes doncs, coses que sempre passen a l'agost, no? L'incendi al iot l'altre dia, ahir també trèiem que una moto d'aigua quasi atropella un banyista que estava tranquil·lament allà a Escaló i gairebé passa una desgràcia. Doncs sí, totes aquestes qüestions relacionades amb l'estiu que a Eivissa també succeeixen i que bé...
Tot això, allò em fa pensar que quan sentim per les illes a Mallorca hi ha col·lectius que parlen de decreixement turístic i aquestes coses, que Formentera, jo no vull dir que véssim de parlar de decreixement, però sí que ens hauríem de fer un plantejament molt seriós de fins a on pensam que podem arribar. Fins a on podem arribar i anar molt en seny a que no moriguem d'èxit, també.
Això pot passar, no?
Això pot passar. I jo penso que en el rumb que portam actualment, penso que anem cap aquí.
De fet, ja s'està... Bé, no sé si és una cosa que passa cada any, però sí que ja s'escolten veus, no?, de persones que s'estan queixant una mica de que la temporada no va com voldrien que anés, que està canviant molt el tipus de turisme, també, que la gent doncs no fa tanta despesa igual a restaurants o a comerços locals, sinó que bé, ja deixa tota la seva part del pressupost en els hotels. Era una reflexió que feien des d'Abro i bé, que són comentaris que es van escoltant i a totes les illes, no només aquí.
És que Formentera és molt car. Formentera és molt car. Els hotels pens que en juliol i agost bàsicament estan caríssims i clar, no m'estranya que hi hagi gent que una vegada que ha pagat l'hotel pues, hagi de mirar amb la resta que fa.
Clar, al final si entre el vol, que el vol també, ostres, Déu-n'hi-do.
També.
El vol, el barco, que el barco també es veu que també... Bé, jo clar, nosaltres com paguem com a residents no ens entarem, però l'altre dia em van dir que crec que ja són 30 i llargs, o 30 i curts, tipus 33? Jo l'última notícia que vaig tenir és que eren 27, o sigui, imagina't on m'he quedat. I després em van dir que eren com 30 o 33. no ho sé, ara ho hauria de verificar, això.
Sí, nosaltres no ho valoram per lo que tu dius, per lo que som residents.
Però no, mi, no ho sabem.
A mi fa molt poc em van comentar un exemple d'una família que volia venir a fer uns dies i que quan va veure el preu, o sigui, entre el preu d'un apartament que anava a llogar i el que li costava, els passatges, que anaven a venir en barco, des de Dénia, amb cotxe propi, em van dir... No, no podem.
Ja.
No clar. Arribem.
Sí, bé, és el mercat, no? Al final.
És el que tenim. És el que tenim avui per avui, sí.
Sí, parlant d'això que tu deies de morir d'èxit, que me'n record que vam parlar amb en Guillem López Casanovas, que és economista, i va ser fins i tot assessor del Banc d'Espanya, o sigui, una persona que, bé, no es pot sospitar tampoc que sigui, doncs, jo què sé, anarquista o alguna cosa pareguda, d'acord? I sí que...
O un activista de l'ecologia.
Exacte, una persona, doncs, amb... classificable dins d'un grup amb aquestes tendències d'idees, no? I va deixar molt clar això dels efectes negatius del turisme massificat i sobretot de la necessitat no o d'aturar o de decréixer. No només per l'èxit ecològic, diguem, sinó també per l'èxit econòmic. Perquè al final... no, o sigui... Feia una reflexió del tipus, quanta més quantitat no és millor. I quan més negocis has d'obrir, més persones has d'atreure i molts cops no són de major qualitat. Tant a nivell de qualitat, a nivell de turisme de qualitat d'aquest que ve i jo què sé, i es queda uns dies, s'integra amb el territori, diguem, té temps de conèixer... doncs algunes coses de la nostra illa, no? I també a nivell, doncs, no turisme, que ve un dia, es fa quatre fotos i se'n va i es menja un bocata, però després es fa la foto, jo que sé, a Lletes, que això també és un turisme que no aporta molt.
No massa.
Doncs en aquest sentit, ja són fins i tot economistes els que fan aquesta reflexió, no?
Jo vaig a Formentera... Els Pujols jo no he anat aquest estiu, no hi veig mai, a la nit no he anat, el matí pront he passat caminant, però he vist per altres bandes algun restaurant tancat que no ha obert tot l'estiu. Segurament no és per lo bé que va anar l'estiu passat.
Clar, i després molts que canvien també d'any en any, no?
Moltíssims que canvien, moltíssims que canvien. Si canvien tan sovint vol dir que tampoc van tan bé.
Clar, perquè creuen que és un lloc on poder invertir, on poder guanyar i no sempre funciona.
Bueno, perquè ho miren en el que jo deia abans, en criteris de caixa.
Clar.
No és una inversió feta a llarg termini, és una inversió immediata.
Escolta, què més ens...
Tenim un establiment turístic que el va llogar una famosíssima cadena, que és Patxà,
sí,
que li ha durat un any o dos.
Sí, és veritat, i és estrany també, no?, perquè és una marca al final molt buscada, molt coneguda, i, o sigui, és una sí, marca també una mica arrelada, no?
Sí, però Patxà jo penso que des de que ho va vendre el seu fundador és un fons d'inversió i van en el rendiment ràpid i urgent. Vull dir, també tingueren, és típic, una de les discoteques que tenim a Formentera,
sí,
i també veig que l'han venut. O l'han traspassat.
Sí, tampoc no funcionava gaire bé. O sigui, bé, almenys jo quan hi he anat no hi havia molta gent i hi havia molt d'ambient.
Perquè jo crec que és el que dic, que aquestes coses funcionen en criteris de caixa.
Ja, a més, jo crec que a la gent li agrada també, o sigui, jo quan vaig de turista a algun lloc, perquè tots som turistes d'algun lloc, no?, al final, quan viatgem, crec que la gent turista també, molta gent, intenta anar a llocs on no estigui tampoc només envoltat de... No sé si tots, però jo intento no anar als llocs, òbviament fer les típiques visites turístiques on només hi ha turistes, però no sé, intento també anar a llocs menys turístics o que no només hi hagi turisme, perquè és també un indicatiu de que aquell lloc fa les coses bé i no busca només... O sigui, quan hi ha residents d'un lloc vol dir que hi ha qualitat en un lloc, per jo, eh? Perquè la persona que més coneix un restaurant o on anar o no anar és la persona que viu tot l'any, no tu, que t'acabes d'enterar.
Sí, sí, però aquí passa una cosa i això hi ha... Vull dir, no ho criticaré, únicament ho diré com una cosa, un fet que passa, que ve gent des d'un país estranger, en aquest cas normalment des d'Itàlia, que ja venen amb bonus per anar a sopar a restaurants determinats que són restaurants italians.
Ja.
Jo em passa com tu. Jo quan vaig a un país m'agrada conèixer aquell país i els costums d'aquell país. Val?
Sí.
Quan he anat a Suïssa, per exemple, jo no m'he anat a Zurich a buscar una taverna espanyola. I
ja,
n'hi ha.
Clar.
I està plena d'espanyols, també.
Sí, efectivament.
Però bé, això hi ha...
El gust de cadascú, clar.
Cadascú és cada qual.
Efectivament. Però jo què sé, no sé, està bé també... Jo que... O sigui, ho deia perquè des de l'enfocament del restaurant, d'un restaurant que has d'obrir aquí, jo intentaria que hi vingués també, no només turistes, també gent local, però bé, això ja és un projecte que cadascú decideix com l'enfoca,
sí,
no?
Sí, ni més ni menys.
Bé, anem amb en Joan Mari Cardona, què et sembla?
Vinga, anem amb en Joan Mari Cardona. Per avui he triat un pròleg, no sé si serà molt llarg, veurem, del volum tercer d'Illes Pitiuses, que precisament està dedicat a Formentera. I clar, ell, com a eivissenc, però que sempre va mirar molt bé i amb molt bons ulls cap a Formentera, i ho coneixia molt bé i hi va venir molt, doncs, bueno, va escriure aquest pròleg. No sé si d'alguna manera ell, influenciat o prenguent com a no vull dir com a model, però sí com a referència, a l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, l'arxiduc Lluís Salvador quan ve a Eivissa, tot i que va venir a Formentera, però molt poc, sempre a Eivissa, sempre descriu quan a baixa de Sant Joan divides de tal punt, es veu Formentera. Sempre va a Formentera. I don Joan també sempre va mirar Formentera amb molt bons ulls. I com dic, en aquest volum tercer d'Illes Pitiuses, diu, entre altres coses, que comença parlant d'aquest volum tercer i tal, i diu, Illes Pitiuses ens dona la possibilitat de posar davall un mateix nom amb dues illes, agermanant-les com de fet i per moltes causes són ben germanes. Ho assenyalen així la punta de ses portes i ses palmador, llargs braços separats però estesos sempre l'un cap a l'altre en aire de germanor. Els petits illots que revolotegen pels freus de manera que no es pot saber si són formenterers o eivissencs, al mateix temps que ens indiquen sempre el camí entre dues illes, són els testimonis fidels de tot quant motiva i significa la unió secular entre Eivissa i Formentera. Quan uns eivissencs del segle XIII decidiren fer-se formenterers, tan sols varen passar els freus, sense deixar mai de mirar cap a Eivissa, on tenien també la seva casa. Quan arribaren les dificultats i els formenterers hagueren de tornar-se eivissencs, no deixaren tampoc de mirar sempre cap a Formentera amb esperança, quan fou possible i regressaren. Les terres emboscades es convertiren en conreables i regades amb la suor dels nous formenterers produïren fruits. Formentera tornava a ser un tros d'Eivissa. La mateixa sang, la mateixa vida, els mateixos cognoms i noms familiars, la mateixa llengua, els mateixos costums. Passant els anys, Formentera assolia la majoria d'edat i donava la imatge d'una personalitat pròpia i forta, com les sabines de les costes, retortes però mai tombades pel vent. La vida allí fou molt dura, a Eivissa també, però a Formentera més. Els eivissencs hagueren de córrer per tot el món cercant terres més agraïdes on la suor del front donàs almenys l'aliment necessari per continuar suant. Els formenterers encara hagueren de sortir molt més perquè la penúria no fos l'únic fruit del seu treball. Els homes que no vulguin lluitar a la mà i a la terra no són capaços de viure a Formentera. No heu conegut els formenterers i les formentereres tal com són? Gran anomenada tenien els mostatxos dels mariners de Formentera. També la pell cremada per un soler implacable, la figura prima i allargada, la mirada vers l'infinit, la seguretat que la terra que funyaven i la mà que creuaven eren seues, l'esperit obert a tothom, les paraules necessàries, perquè basats a estalviar, fins i tot volen estalviar el mal ús de la llengua. Els lleus somriures, molt més sincers i significatius que no les fortes rialles d'altres llocs. L'aire de confiança i esperança sense límits. El posat tranquil i impassible davant qualsevol dificultat, sabent que a la fi totes han de ser vençudes. Quina figura més forta, més autèntica i humana, la dels formenterers. Totes aquestes virtuts hi són encara, malgrat que les corrents formes de vida, marcades per una comunicació de cultures abans mai coneguda, no siguin el millor dels entorns per demostrar personalitats diferenciades. La dona formenterera, a més de les anteriors qualitats, oferia una visió incomparable amb el vestit estret, sense adorns innecessaris, que allargava la figura fins als núvols. Qui no recorda el capell de les dones de Formentera? Fet de llata blanca i fina, ala acampanada, cobria del soleil les cares femenines que per ser belles havien de ser blanques en aquestes illes. I la casa de Formentera? Solia fer-se de marès i per parts, primer les indispensables, més endavant i segons les anyades les restants. Les poques que poden veure's del segle XVIII, molt arruïnades, tenen certa identitat amb les que aleshores es feien a Eivissa, però mai no tenen porxet. Una senzilla enramada protegia del soleil la porta principal. Quan es començaren a poder fer porxets, es feren elegantíssims, però amb una simplicitat desconeguda a Eivissa, i la parla popular ha continuat dient-los enramades.
Doncs, Andreu, amb això ja acabem. La veritat que increïble com descriu perfectament... Doncs...
I segueix, està datat 12 d'abril de 1982.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Andreu, per aquest comentari i per aquesta lectura. M'ha encantat.
Gràcies a vosaltres i fins el pròxim dia.